protagonistes.
Bon dia de nou, ara passen 6 minuts a les 9 del matí. Avui l'entrevista del dia tenim amb nosaltres la regidora d'Educació, Esther Salat. Senyora Salat, molt bon dia i benvinguda a Cugat.cat.
Hola, molt bon dia.
Ara que s'estan elaborant els pressupostos per l'any vinent, tot i que no estan tancats, també l'hem de recordar als oients, ens pot avançar quina retallada, si en patirà el seu departament o en quin escenari treballarà l'àrea d'Educació, l'Ajuntament de Sant Cugat?
Bé, doncs en primer lloc destacar que una de les prioritats d'aquest equip de govern és mantenir el pressupost tant de polítiques socials com d'educació, i en aquesta línia el pressupost d'educació no es veurà minvat, sinó al contrari, de ben segur que l'aportació municipal, els diferents equipaments propis o equipaments municipals que tenim a la ciutat, doncs veuran incrementada la seva aportació, perquè doncs han tingut un creixement natural, com pot ser doncs la posada en marxa de la nova escola Bressol de les Planes o del nou conservatori, que respecte a l'any passat eren equipaments que no existien i per tant tindrem un increment considerable.
Ens pot avançar quin percentatge d'increment serà?
Doncs no, això sí que no ho podem concretar, no disposo de les dades.
Ho hem intentat. Els centres educatius però públics de la ciutat van començar el curs fa justament ara d'un parell de mesos, al setembre, amb el repte de fer front a la retallada pressupostària decretada des de la Generalitat. La disminució d'ingressos obligava llavors les escoles a economitzar els seus recursos i intentar abaratir els serveis. Les AMPAs, les escoles i vostès mateixos a l'Ajuntament van dir llavors que sumarien esforços d'estalvi organitzatius per evitar que la baixada de recursos econòmics incideixi i incidís en el funcionament de les classes. Ara que ja han passat 2 mesos, com veuen la situació i com està evolucionant el curs?
Bé, l'afectació a la que et refereixes bàsicament es concentrava als centres de secundària, als instituts, i realment aquella mesura que es va anunciar era una mesura provisional fins que no s'aprovessin els nous pressupostos, i aprovats els nous pressupostos doncs la incidència que va tenir aquesta mesura no era ni molt menys el tant per cent anunciat. Tot i això, doncs des de l'Ajuntament estem treballant amb els instituts amb mesures molt innovadores i molt interessants, amb la línia de poder ells, perquè ens entenguem, ells gestionen els consums i les despeses de consum dels centres, i nosaltres des de Medi Ambient i des d'Educació de l'Ajuntament incorporarem un programa que els permetrà poder baixar l'estalvi en aquesta despesa i, per tant, el romanent que tinguin doncs poder destinar-ho al funcionament docent del centre. És una època en què hem d'inventar, hem d'innovar i sobretot des de la corresponsabilitat, i és en aquesta línia la que estem treballant. I després la part més afectada que es va anunciar el mes d'agost va ser la que afecta la que té relació amb els centres propis, és a dir, les escoles Bressol Municipal, l'escola d'art, l'escola de música i el conservatori. Aquí sí que va haver una reducció important de l'aportació de la Generalitat a l'Ajuntament, a tots els ajuntaments de Catalunya, derivada alhora de la disminució d'aportació del Ministeri d'Educació en el programa 03 que adreça la Generalitat. I bé, doncs, com sempre, els ajuntaments, els més febles, els que estem davant dels ciutadans, doncs, són els que acabem rebent doncs aquestes mesures. Això què comporta? Doncs bé, comporta haver-nos de plantejar durant tot aquest curs una sèrie de mesures internes que ens permetin fer més sostenible els nostres serveis. Tenim uns centres de qualitat, uns centres innovadors, però són centres que han de poder mantenir la seva qualitat, però que sobretot hem de poder pagar aquest any i els propers anys. La situació que tenim ara es preveu doncs que no torni a ser la que teníem abans, i per tant hem de poder fer una previsió de mantenir els serveis amb la qualitat, però sobretot que siguin econòmicament sostenibles. Això vol dir traduir tota la càrrega amb increment de quotes a les famílies? No. Això vol dir, doncs, com deia, fer un esforç organitzatiu per replantejar, i això estem fent amb tots els directors, replantejar des del model que tenim de funcionament a l'escola d'art, a l'escola de música o a les escoles bressol, i veure quins elements podem tocar que repercuteixin directament en una baixada de la despesa i, per tant, ens permetin anar més tranquils. També anirà amb la línia d'incorporar el criteri de renda a les bonificacions. I una mica la línia que seguim és, sobretot, ajudar, que és el que creiem és la nostra obligació, ajudar aquelles famílies que s'ho estan passant malament, les que tenen problemes per pagar, i les famílies doncs, que ho puguin pagar, doncs, segurament doncs, hauran de fer un esforç més important.
De fet, ja l'any passat ja vam anunciar que la petició d'ajudes per beques menjador, per exemple, ja n'havia augmentat, és a dir que vostès mateixos segurament des de serveis socials ja s'estan advertint de l'increment de petició d'ajudes de famílies, perquè sembla que a Sant Cugat no hi hagi crisi, però també n'hi ha, i hi ha famílies que també pateixen i que hi ha coses que del dia a dia i tan bàsiques com portar el nano a l'escola o amb el transport públic i donar-li de menjar es complica a dies d'ara. Això no ha augmentat respecte també, per exemple, l'any passat?
Sí, ha tingut un augment considerable. El que comentaves de que a Sant Cugat també hi ha famílies que s'ho passen malament. Sant Cugat té el tòpic de que és una ciutat de famílies riques. Jo sempre dic que és una ciutat amb famílies molt endeutades, que per venir a viure aquí a Sant Cugat doncs segurament han hagut de pagar un preu per l'habitatge elevat, que en moments de bonança tenien sous importants que els permetien pagar aquesta hipoteca i les diferents despeses de la llar, però que en el moment en què una de les dues feines falla, realment hi ha un problema. Llavors, per part de polítiques socials, la prioritat és que les famílies puguin menjar i que puguin seguir mantenint o el lloguer la hipoteca, no? Per tant, tota la sèrie d'ajuts, hem de ser molt curosos a l'hora d'inventar nous ajuts, no? Perquè tot el que inventem de nou va en detriment d'aquestes necessitats bàsiques. Llavors, en aquesta línia, comentar que sí que hem notat un increment considerable en les beques menjador. Hem de recordar que les beques menjador venen del departament a través del Consell Comarcal, però que només cobreixen una petita part de la despesa del menjador, que és el menjar i el monitor, i després doncs, l'Ajuntament sempre ho complementa. Tampoc aquests ajuts del Consell Comarcal no estan a secundària i tampoc estan a escoles concertades, però la realitat és que famílies de secundària s'ho passen malament, famílies de concertades s'ho passen malament i des de l'Ajuntament doncs, mirem de donar ajuts individualitzats. Pel que fa als centres propis, hem tingut un increment amb els ajuts a l'escolarització de les escoles bressol, al menjador de les escoles bressol, i tenim també un important volum d'impagats. Tenim volum d'impagats nosaltres, tenen volum d'impagats les AMPAs i estem treballant molt colze a colze amb les AMPAs per anar solventant aquests problemes. No tot es redueix a beques de menjador, sinó que també estem donant un cop de mà doncs, en matèria de llibres escolars per famílies que no ho poden pagar, o d'alguna cosa com pot ser les activitats que organitza l'escola de sortides o excursions diverses, doncs les famílies que no ho poden pagar, ha arribat un punt en què les AMPAs tampoc poden donar sortida. Llavors, doncs, sempre doncs, des de la corresponsabilitat i anar junts, les AMPAs o les empreses de serveis que estan als menjadors i a les extraescolars, des de l'Ajuntament, des de les diferents institucions, hi ha la voluntat d'afrontar els problemes junts i de trobar-hi una solució conjunta.
Aquest any s'ha posat en marxa una nova escola bressol a Les Planes, on no hi havia un esforç per part de l'Ajuntament. Recordem als oients que l'Ajuntament és qui fa la inversió en escola bressol, que és l'escolarització no obligatòria fins als 3 anys, apostaran per crear-ne més escoles bressol, perquè és aquella edat difícil, no?, dels 0 als 3 anys, que igualment els pares han d'anar a treballar quan s'acaba la baixada per maternitat i no poden estar tampoc 3 anys a casa. És una edat complicada.
Sí, la clau està en el que dius, amb la conciliació de la vida familiar, no? Potser a nivell pedagògic hi ha corrents que diuen que l'ideal és que dels 0 a 3 doncs, puguin estar en un entorn familiar, però el dia a dia d'avui, la vida que tenim avui, ens demana que al cap de 16 setmanes doncs, les mares ens incorporem a treballar o els pares s'incorporin a treballar. Ara, en aquests moments, hi ha places disponibles a les escoles bressol. Això què vol dir? Doncs que hem anat ajustant l'oferta a la demanda que teníem. Ara mateix, doncs, fa uns anys, doncs, les escoles bressol privades també estaven molt saturades. Ara la cosa es comença a estabilitzar. En l'horitzó més proper no tenim previst ampliar amb noves escoles bressol. El que sí podem contemplar és incrementar places. Però jo penso que ara en aquest moment que ens trobem i més amb la realitat que us comento que hi ha vacants, penso que els esforços els hem de dedicar sobretot en fer els serveis sostenibles. Per què et dic això? L'Ajuntament i diferents ajuntaments participen en el que es diu els cercles de comparació intermunicipal que fa la Diputació de Barcelona. I hi ha un que és concretament amb la temàtica d'escoles bressol. Allà es fa una anàlisi de les escoles bressol a diferents municipis i es valora la qualitat. Es valoren des de quants nens hi ha per aula, què cobren els professors, quantes hores obren al dia, i també es fa un estudi molt, molt, molt acurat dels costos. En el cas de la mitjana d'escoles bressol que apareixen en aquests cercles, la despesa per nen i per any, o sigui, per alumne i per curs, és d'uns 5.000 euros. Les escoles bressol de Sant Cugat tenen un cost per any de 9.000 euros. Què vol dir això? Sí que tenim escoles de molta qualitat, però a un cost elevadíssim. I això en què es tradueix? En que l'aportació que fa l'Ajuntament en aquesta part de la despesa és d'un 50%, quan a la resta de municipis és d'un 30%. A la resta de municipis van a les polítiques de 3/3. Un terç el paga la família, un l'Ajuntament i l'altre la Generalitat. En el cas de l'Ajuntament, més del 50% l'està... En el cas de les bressol municipals, més del 50% l'està aportant l'Ajuntament i un 26% la família i un 21% la Generalitat. Clar, això ens porta a replantejar sobretot de cara al futur, no? Que aquest any el podem aguantar, inclús assumint pel que queda curs l'increment i la disminució de l'aportació a la Generalitat, però la nostra obligació és fer sostenible aquest servei.
I, per tant, si em diu que hi ha places disponibles a escoles bressol aquest any, a qualsevol família, ara per ara, que fes la sol·licitud per anar a portar el seu nen a l'escola bressol, podria optar-hi, o perquè hi ha també uns barems, no?, per acceptar, per entrar-hi?
Sí, ja durant el període de preinscripció hi ha l'opció de les famílies de formar part de les llistes, i a mesura que van quedant places lliures, no només perquè no s'hagin cobert des del principi, sinó que són baixes que anem tenint durant el curs, doncs es van avisant a les famílies que estan en aquest llistat.
I per què augmenta cada cop més l'aparició de ludoteques? I no voldria que se malinterpretessin les paraules, però com... Com un buit legal de què fa la ludoteca, què no pot fer, no és una llar d'infant, és un servei de canguratge, però aquí a Sant Cugat n'hi ha i unes quantes, i que fan una mica el servei d'escola bressol quan n'hi ha ja escoles bressol.
Sí, és una realitat que no existeix a gaires ciutats, però per exemple que tenim a la ciutat de Barcelona. Nosaltres fa cosa de 2 anys, quan es va treballar amb la legislació entorn de les ludoteques, nosaltres i tots els municipis que patim aquesta problemàtica, doncs teníem l'esperança de que això es pogués resoldre. La realitat és que la llei sobre ludoteques no va resoldre ni molt menys la problemàtica, i el que va passar és que totes els centres que eren ludoteques i que no complien aquella normativa, un cop acabat el termini de compliment, doncs es van associar i es van passar a dir centres de suport familiar. els centres de suport familiar no tenen una legislació concreta. Això no vol dir que una cosa que no està legislada sigui il·legal, però sí que nosaltres estem demanant a la Generalitat de Catalunya, als diferents departaments implicats, tant benestar social com educació, que regulin i legislin aquests centres. Des de l'Ajuntament ja es fa un seguiment en matèria d'adequació de l'espai, com qualsevol doncs, negoci o qualsevol residència que pugui tenir gent gran o nens, i es vetlla perquè l'espai estigui adequat. Però clar, nosaltres el que volem és anar més enllà, és que havent menors, doncs, que algun organisme doncs, entenem que autonòmic, doncs, pogués establir uns criteris mínims per la cura d'aquests infants. Amb això ja estem treballant, i estem treballant amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la regidoria de família, i també doncs, ho estem treballant amb el síndic i amb les diferents, la voluntat també és treballar-ho amb les diferents escoles bressol privades, que com et comentava, doncs ara han tingut una davallada dels ingressos i veuen doncs que aquests centres doncs els fan la competència, com deies. Nosaltres què volem? A veure, els requisits per autoritzar una escola bressol són molt estrictes. Molt estrictes, sobretot pel que fa al continent, és a dir, a l'edifici. Però són necessaris. Val? I per tant, tots aquests que van defugint, que eren ludoteques i que ara són centres de suport familiar, doncs nosaltres entenem que haurien de regular-se, o sigui, d'estar dins d'aquest marc. Després podíem entrar a dir si el que fan és educatiu, o sigui, si tenen el rol d'escola bressol, o simplement el que fan és un servei a la societat per la conciliació, no? I bé, el debat és complicat i hi estem treballant.
Perquè des de l'Ajuntament, i no sé si li pertoca a l'Ajuntament o a la Generalitat, hi ha tècnics que valorin què fa cada una de les ludoteques i quin ús en fan també les famílies que ho portin, perquè entenc també que la responsabilitat no només d'aquella persona que posa el local, en aquest cas la persona encarregada de la ludoteca, sinó de la família que porta allà el seu infant amb un servei que no seria l'adequat, portant-lo més hores del compte, o no sé si m'entén, en el sentit de quin seguiment es fa de les famílies aquestes que fan un ús incorrecte d'aquests espais, també, perquè no només és responsabilitat de qui agafa el nen, sinó també de qui el porta.
Evidentment, la família és qui tria, no? O a qui vol deixar el seu fill, a cura de qui vol deixar el seu fill. Quan deia que la situació és complicada és perquè la inspecció, que aquesta allò, qui vigila, qui supervisa, la inspecció, que és el que nosaltres estem reclamant a la Generalitat d'aquests serveis, està molt clar en el que són escoles bressol. Les escoles bressol autoritzades tenen l'inspector d'ensenyament, doncs, que és el que va vetllant perquè els continguts, els procediments, les competències, doncs, tot es tracti d'una manera adequada i que els espais siguin els adequats. Amb les ludoteques, doncs des de benestar social, com que hi ha una normativa que regula el seu contingut i el seu ús, també tenen, però en el que no està legislat és on no hi ha una revisió del contingut, val? O sigui, de com s'atén el nen. Sí que hi ha una revisió, doncs si aquell espai és adequat, hi ha revisions de sanitat, hi ha revisions de medi ambient que vetllen doncs, perquè sigui un espai amb ventilació, amb llum, etc. No? Però el que reclamem als ajuntaments és que hi hagi una regulació sobre el contingut, o sigui, sobre el servei que es dona a l'infant, no? Quin tipus de professionals són els que han d'estar a càrrec d'aquests nens, quantes hores, què han de treballar, com els han d'estimular, en fi, tot una sèrie d'aspectes importants en el moment que es tracta d'un servei que està amb el 0-3. No? El 0-3 és una etapa que des de l'Ajuntament i en aquesta ciutat sempre hem apostat i sempre hem defensat molt. No? De fet, quan us comentava la diferència entre els costos de les nostres escoles bressol amb la resta, és perquè realment en el seu moment vam fer una aposta perquè fos un servei de qualitat. Després la normativa i el decret de mínims van fer que la regulació estigués molt, molt per sota del que nosaltres fèiem, no? I per tant trobem municipis que poden no tenir la mateixa titulació que els nostres mestres, que poden tenir més nens per aula, tot això dins la normativa, però amb un model absolutament diferent al que tenim nosaltres i que entenem que és el més adequat pels 0-3 anys, que és l'etapa, doncs, que té més impacte en el que serà el nen de gran.
Aquest any, a principis de curs, vam conèixer la notícia de que hi havia hagut un augment d'alumnes a les escoles públiques de Sant Cugat, tant a primària com a secundària, en detriment de les escoles privades, perquè les concertades també patien a aquest augment. En aquell moment vam parlar amb vostè, però m'agradaria que fes una mica de diagnosi sobre per què passa això, si és per la crisi econòmica o perquè les famílies decideixen que l'escola pública també és una bona opció.
En el cas de la ciutat de Sant Cugat és un cas molt, molt diferent al que tenim l'entorn, és com un microclima, com una bombolla. I en quin sentit? Doncs en què l'educació pública és de molt bona qualitat. I per tant, el que moltes famílies es poden plantejar a d'altres ciutats, aquí no s'ho plantegen. Simplement, doncs, potser van a buscar projectes educatius concrets o potser una línia de continuïtat entre primària i secundària, però aquesta angoixa que hi ha a moltes ciutats, doncs, que hi ha famílies que diuen que pateixen, no?, per si el seu fill no entra a l'escola concertada, perquè l'escola pública, doncs, aquell poble d'aquella ciutat, doncs, no és de la qualitat que ell voldria pels seus fills. En el cas de la ciutat de Sant Cugat, hi ha moltes famílies que podrien pagar moltes escoles privades, però opten per l'escola pública i l'escola de qualitat. Durant aquests darrers anys el que sí que hem vist és un increment de la demanda de places públiques, i aquest increment li trobem una mica l'explicació en què a Sant Cugat hi ha moltes famílies, a banda de les que escolaritzen el seu fill a la privada, concertada o pública d'aquí la ciutat, que escolaritzen els seus fills a Barcelona, a escoles privades a Barcelona. Si a primera hora al matí, si veieu, doncs, els autocars que hi ha a la ciutat, doncs venen de... Són moltes les escoles de Barcelona que recullen nens a Sant Cugat i que, per tant, són una font important de recollida d'alumnes. Aquests són els alumnes que ara estem notant que fins ara anaven a Barcelona, però que ara les famílies es plantegen, doncs, que... perquè aquí hem de sumar, si estan a Barcelona, han d'anar amb transport, a banda de la quota i a banda del menjador. Doncs ara les famílies, doncs, pensen, doncs ens quedem aquí a Sant Cugat i, per tant, l'escola pública és una molt bona opció. L'increment a la concertada s'ha notat molt poc perquè no té gaires places disponibles, i una mica és aquesta la realitat.
Per acabar l'entrevista, m'agradaria que en parléssim una mica de la qüestió de canvis en les lleis educatives, que cada any i cada 4 anys també cada govern que n'hi ha les canvia, que si ara a la sisena hora, que si ara no, que si ara la Setmana Blanca, que si ara no, que tot això també transalça una mica sobretot a les famílies, que són les principals afectades, a banda també dels treballadors de l'educació. No s'hauria d'apostar per blindar una bona llei educativa per aquest país i que no es pogués tocar, perquè estem parlant de nens també, és a dir, que estem parlant dels futurs dels nens, i també és important la conciliació laboral i familiar i tot això, però d'això també es minva la qualitat educativa d'aquests infants, que després seran els que hauran d'anar a la universitat i bueno, crear llocs de treball. I justament Catalunya i també l'estat espanyol està en un nivell molt baix educatiu. És a dir, no s'hauria d'apostar directament per no blindar i tants canvis, que cada curs és un canvi, és un paradigma nou per una família.
Sí, de fet, si comparem Catalunya amb la resta de l'estat espanyol, Catalunya ha anat un pas endavant amb un pacte nacional per l'educació i amb una LEC amb el suport de la majoria de grups polítics. Diguem-ne que de l'Estat, que és on venen les lleis marcs, això no existeix, i això seria molt, molt necessari perquè l'afectació a les comunitats autònomes fos mínima. L'afectació que hem tingut amb el canvi de govern, jo diria que anava més en la línia de l'entorn econòmic i l'entorn de crisi en els que ens trobàvem, que han fet doncs, replantejar projectes que no es veia clar que repercutissin en una millora de qualitat. És a dir, que la balança inversió en recursos amb millora de, en el sistema educatiu fos així. I realment s'han prioritzat doncs, mantenir el professorat per davant, per exemple, de la sisena hora, que era una mesura que no s'havia encara extès en la seva totalitat, perquè no s'havia valorat econòmicament el seu abast i teníem municipis petits que encara no tenien la sisena hora perquè la Generalitat doncs, en aquell moment no podia pagar i s'estava replantejant la sisena hora. Tampoc a tot arreu s'ha implantat directament amb una assignatura o amb un contingut que millorés el rendiment. De vegades ha servit per reajustos horaris. No sé, jo entenc que el govern de la Generalitat s'ha trobat en una situació molt, molt, molt complexa econòmicament i ha hagut d'anar a blindar els mínims o el que consideraven prioritari per la millora o pel manteniment del sistema d'educació, i tots aquells programes 1x1 que eren pilots, que encara no estaven estesos, doncs han aturat, diguem-ne, la seva incorporació, esperant també una avaluació que els digués si realment valia la pena la inversió i fer l'esforç o si allò es podia aturar i posposar per més endavant.
Hem parlat en directe amb la regidora d'Educació, la senyora Esther Salat. Senyora Salat, moltes gràcies per haver atès a Cugat.cat.
A vosaltres.
De 8 a 10, Primera Plana.